Arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio, el butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1124. Heu de saber que avui és el Dia Mundial de la Besada.
Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame, bésame mucho,
mucho, mucho, mucho.
Que tengo miedo perderte, perderte otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez, ¿y qué hay?
Oh, bésame, bésame mucho,
mucho, mucho.
Como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Y bésame, bésame mucho,
mucho, mucho, mucho.
Que tengo miedo perderte, perderte otra vez.
Bon dia, sí, avui és el Dia Mundial de la Besada. És una manera d'homenatjar això, les besades. Una acció que compartim amb determinats primats perquè, per norma general, cada primat ho fa en la seva espècie. Encara més, la ciència que estudia l'acte de besar-se rep el nom de filematologia. I l'univers de la besada amaga molta informació. Per exemple, que amb una besada de 10 segons es transmeten 80 milions de bacteris, sí? En van enrere. La besada pot fer-se de moltes maneres i en moltes parts del cos, segons el país, i la cultura es fa diferent. Antigament hi havia el costum de besar la mà per demostrar respecte. Aquí tenim, per exemple, la curiosa i relativament moderna costum de saludar a persones properes amb dues besades, una a cada galta, cosa que no se fa en desconeguts, els quals moltes vegades saluden només verbalment. I aquestes besades a les galtes se solen fer d'esquerra a dreta, però alerta, perquè a Itàlia, en canvi, comencen de dreta a esquerra. Però besar a les galtes és un costum comú a tota la Mediterrània. El que també varia és el nombre de besades. Aquí en fem una a cada galta, ja ho sabeu, però a França alerta perquè hi ha bandes que en fan 3 i 4, com també ho fan a Rússia. Amb les besades tenim dites com aquesta que diu pa-pa i no besades, que se diu quan qualcú vol demostrar molta estimació, però només de paraula, sense sacrificis. A Menorca també es diu que besada d'asa no taca, que és no donar importància a allò que no en té. També hi ha moltes persones que els infants donaven una besada amb pessits, que és una besada a la cara i pessigant ses galtes, segur que qualque vegada vos ho han fet. A Menorca d'aquestes pessigades se'n diuen pipius. Així mateix, és molt poètic que a Mallorca i a Menorca deim besada a la part d'espà que ha quedat més crueta perquè ha estat en contacte l'una amb l'altra dins el forn. Avui, idò, moltes besades. Comencem.
Como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame.
No.
Bésame mucho, morochazo.
Nada, nada, nada.
Tengo miedo a perderte, perderte otra vez.
No va más.
Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam a IB3 Ràdio. Sí, un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia avui. Són dilluns, dia 13 d'abril, i tenim molt de continguts i persones que saben totes les lletres, com són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. I de quasi totes les lletres que sabem aquí. Xisco Nadal, com anam?
Molt bon dia.
Bon dilluns. Celestí Oliver, com estàs?
Bon dia.
Bon dilluns. Bé. I Miquel Jung, també.
Bon dia.
Ben tornats i ben trobats avui en setam setmana, setmana del mes d'abril, que ha estat un poc plujosa d'ahir avui, que ja s'agraeix, perquè d'aigua i de pluja en parlarem precisament avui amb experts sobre el tema. Però també tenim un bon grapat de continguts, més enllà de les besades. Ja ho he dit en portada. Sabeu que cada besada de 10 segons es pot transmetre 80 milions de bacteris. No tots tenen perquè... una cosa de lenta, perquè també això és una cosa bona per la salut.
Explicat així, estimada. No sé si era la millor dada per potenciar o per celebrar el dia de la besada, però va...
Tot són dades científiques.
No, totalment.
La ciència per damunt de tot.
I els bacteris sumen i de vegades resten.
Exacte, però també sumen. Però bé, dit això, i molt d'anys a les persones que feu besades, ara mos toca saber els continguts dels bacteris bons.
També no m'ho feia festa.
També. Em fan.
Se l'estic començant per tu.
I de si, jugarem a Tèntol per començar la setmana, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb en Miquel Ferrer de la llibreria Rata Corner de Palma, perquè precisament d'aquest mes fan 10 anys.
Seguim aquí, malgrat tota la boira del camí, els laberins de la paraula junts, anem a poc perquè anem lluny.
I de la llibreria i espai cultural Rata Corner arriba als seus 10 anys de camí, de trajectòria a Palma, i ha dissenyat un calendari d'activitats que s'estén durant els mesos de març i aquest abril. El projecte, que va néixer amb la voluntat de generar comunitat al voltant dels llibres, la lectura i la cultura contemporània, culminarà aquesta celebració d'aquests 10 anys aquest pròxim dissabte 25 d'abril amb una festa que es farà durant tot el dematí a la llibreria del carrer d'Antoni Marquès de Palma.
Sí, doncs, 10 anys de la llibreria. Després en parlarem amb en Miquel, que ja han organitzat moltes activitats, però encara no organitzaran més durant aquests dies, i volen saber com fan aquests 10 anys de festa quan ja es comencen a preparar també per Sant Jordi i moltes activitats i moltes presentacions de llibre aquests dies. Avui, però, és dilluns i hem de parlar també de literatura en aquest programa amb el nostre estimat lectobron Josep Maria Nadal Suau. Avui parlarà d'un llibre, Un hombre sin paisaje, i d'un ambient proper, aquí de vora Can Pastilla.
Avui, de la mà de l'escriptor Juan Pablo Caja, ens acostarem a un territori conegut per molt de nosaltres, Can Pastilla, amb el llibre Un hombre sin paisaje, un volum petit, ple d'anècdotes i paisatges, precisament, de la platja de Palma, que en realitat tindran segur reverberació per moltíssims de nosaltres més enllà d'aquest territori tan especial.
Al ver el cielo en Palma de Mallorca, recuerdo el día que yo te conocí.
Doncs sí, avui un relat sobre aquest indret de Palma, com és Can Pastilla. Llavors parlarem amb en Nadal Suau, però també tenim taula de redacció, Miquel.
Sí, avui molt literària, perquè començarem parlant amb en Sebastià Alzamora, sobretot els premis que ha rebut aquesta darrera setmana pel poemari Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, que crec que s'hi diu així, perquè l'altre dia va passar una cosa, un programa de TV3, que no varen dir bé el títol d'aquest llibre, se'ls va colar una frase que no era, en xerrarem de tot això.
Va ser cèlebre, no?
Va ser cèlebre, crec que...
Ja em vaig portar un futur llibre i tot.
Sí, segons ell va dir que ho tindria en compte, en aquest títol, aquest nou títol, per un altre futur
passa,
llibre. Va passar perfectament.
Sí, ara que apareix aquí.
No,
va passar perfectament.
I tant.
Però bé, va ser graciosa serrada. Sí, i després ho comentarem amb en Sebastià.
Sí. Va bé, com deien, serà una taula molt literària, perquè també vos contarem la història de l'autora supervendes de la sèrie de llibres L'assistenta, na Freida McFadden, que ara, 10 anys després, més de 10 anys després de començar a escriure, ha decidit donar a conèixer la seva identitat real. I acabarem comentant un reportatge del País que explica la manera de comunicar-se que té la generació alfa, els nascuts entre 2010 i 2025, que, segons diuen, ni se telefonen ni s'envien mails. Just because we get around.
Que la generació alfa no se telefonava, n'havíem parlat qualque pic, que costa molt despenjar el telèfon. Ja no se diu despenjar. Perquè
no, no, ni penjar ni despenjar. Sí, no.
Però bé, és igual. M'agraden aquestes coses que queden de quan els telèfons eren diferents. Però bé, que ja no despengen el telèfon, no tan sols això, ni tampoc envien correus electrònics.
No me sorprèn tampoc.
Això d'enviar correus electrònics...
Si no se telefonen, no s'enviaran correus electrònics.
És que pot saber que no tinguin ni correu. Bé, correu electrònic n'ha de tenir per estar registrat. Per estar d'alta.
Exacte, només entenen per això, per iniciar sessió a xarxes socials, res més.
Però vaja,
jo que m'ha sorprès més d'aquest... Jo que m'ha sorprès més d'aquest reportatge és que n'hi ha que no se xerren amb paraules. Se xerren amb stickers. Amb els stickers de WhatsApp. Bueno. Ja s'ho diuen tot.
Pot donar mala interpretació.
Sí, se pot mal interpretar perfectament tot. Sí.
Segurament, no ho sé, no ho he fet mai de comunicar-me amb
stickers. Si escolta, un enviar de stickers.
Pots, però és que n'haurien d'enviar més. Haurien de tornar a la boca d'Egipte.
Jo crec que sí.
Que se parlaven allà en jeroglífics, que eren pictogrames, i no passa res.
Així, pensam un poquet.
Sí, no, tots aquests anys de cultivar el
llenguatge... Però no se diuen res de res.
No,
se... No, jo ho he tocat en les mans, perquè els meus nebots envien més stickers o més gifs que no paraules. Però bé, encara se comuniquen un poc,
pros i contra, ja ho comentarem. Més tema, Xisco.
Sí, perquè si l'altre dia parlàvem amb Marta Sanz d'Albert Camí, avui a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, parlarem de Simone de Beauvoir, perquè l'actriu Anabel Alonso és aquest cap de setmana al Teatre Principal de Palma, precisament per interpretar La Mujer Rota, una obra d'aquesta pensadora francesa. Tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma pomme, les problèmes, mon amour, puisque tu me... Aquesta versió teatral et sents en el relat del llibre de Simone de Beauvoir, La Mujer Rota. L'obra és un monòleg que funciona com una autòpsia d'una relació matrimonial i de vida. Anabel Alonso encarna Muriel, una dona que ha viscut per i per als altres i que de cop queda sense res, i la tragèdia ha destruït la seva autoestima com a dona, com a esposa, com a mare i com a filla. En parlarem d'aquí una estoneta amb aquesta gran actriu, a qui estem acostumats a que mos faci riure, però ben bon drama, aquest, La Mujer Rota. La fem casser.
Així mateix. Llavors parlarem amb Anabel Alonso i també rebrem l'alegria dels dilluns. És la Joana Maroto i avui ens ha dedicat a aquest Marotades i Marotismes.
Hola, estimats, què tal, com estàu? I doncs, mireu, avui, i tornant una mica a les confessions, he decidit anar una mica més enllà i parlar de les manies de les nostres parelles. Aquelles manies que mos fan tanta de ràbia i que a vegades no poden ni sofrir. I doncs, avui, a Marotades i Marotismes, parlarem d'aquestes coses. Així que, si voleu, podeu dir la vostra, com sempre, al 971-13-9900. Fins ara!
Ja sé que no vendràs todo lo que fue. El tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó. No repetirá más. Mil años no me alcanzarán para borrar.
Aneu pensant si hi ha coses que vos fan ràbia de la convivència amb altres persones. Sempre n'hi ha, no?
qualque cosa.
Sí, ja, sempre l'existència humana ja
és... Ja és un problema, sí.
Que si un dia és que fa fort, salta fluix, coses que passen... Això ho he dit també per llevar un pot de ferro. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les lins obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic, o sorpresa. Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
Hem de començar amb energia el dilluns avui.
Fem com un cànon.
Sí, un xiscom haurà fet seco.
Tio, l'hem de fer cantat.
Vols cantar?
Ah, ara no, un no, dia.
Ho sé. Molt bé, xiscom Miquel, gràcies. Fins d'aquí una estona, perquè ara hem de saludar la persona que avui tenim al control tècnic, és la nostra estimada de Pollença, na Marga Cifre. Marga, molta gràcies. Són les 3:19 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, avui la rabiosa actualitat passa per un tema complicat, delicat i sempre d'actualitat, Celestí.
Idò, sí, estimades i estimats, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un dels elements més bàsics per la vida i que en aquestes darreres hores han tingut...
Un poquet.
Una miqueta, sí. No molt, no ho sent, sí, no. Però ja anirà bé, eh? L'aigua.
Ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te...
I doncs, si vull, volen dedicar el programa a l'aigua, perquè l'aigua és sempre notícia a les nostres illes. Aquests darrers dies llegíem als diaris que la qualitat de l'aigua a Mallorca travessa un moment crític. Segons un informe de l'organització Greenpeace, basat en dades del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum, les Balears és una de les comunitats més afectades per la presència de nitrats. L'anàlisi és categòrica. El 100% de les aigües subterrànies de les illes presenten algun grau de contaminació per nitrats. Una xifra que situa l'arxipèlag al capdavant d'aquesta problemàtica a l'estat espanyol. Segons aquest estudi, el 51,17% dels municipis analitzats de tot l'estat presenta una concentració de nitrats en l'aigua superior en el límit recomanat per la ciència. Per protegir eficaçment les persones davant les malalties que poden ser generades a causa de l'exposició de nitrats, doncs ara s'està fent, les administracions estan fent feina en aquest sentit. La contaminació per nitrats és provocada, segons Greenpeace, essencialment per l'ús massiu de fertilitzants sintètics a l'agricultura intensiva i per les defecacions dels animals explotats per la ramaderia intensiva i també per les macrogranges. I per les nostres contrades també hi ha diversos estudiosos que han investigat des d'un punt de vista també etnogràfic i cultural la importància de l'aigua a les Illes Balears.
Pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pó da madeira,
caindo a candeia,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão.
perquè Saigo ha modelat des dels seus orígens els paisatges de les nostres illes, de les Illes Balears, es font de vida, però també de construccions, de la relació dels habitants amb l'aigua i el seu aprofitament ha esculpit el territori en tota mena de construccions. Parlam de molins, de cinis, de siquis, de pous, de canalització, d'embassaments i d'altres manco conegudes que hi ha a la Serra de Tramuntana i a la resta de la geografia en desigual estat de conservació. Tret científic de formació i muntanyets de cor, muntanyencs, han plasmat un coneixement a un llibre que es titula El llibre de l'aigua, un extens estudi que firmen en Tomeu Bonet, en Miquel Salamanca i en Lluís Vallcaneres. El llibre, publicat per Gorg Blau Edicions l'any passat, en aquest llibre els tres autors s'han aproximat en el preuat líquid des de diferents disciplines científiques en l'objectiu de divulgar aquesta feina que varen fer els nostres avantpassats per aprofitar l'aigua al màxim, fins i tot com a font d'energia, un ús del qual donen fe les antigues construccions de la costera, per exemple, o del molin d'aigua.
Exacte.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Si confundo tus caricias por camelo, si me mimas.
I d'ací l'aigua, aquest llibre de l'aigua explica les meravelles que envolten aquest element, s'influència de l'aigua en el clima de Mallorca, com ha modelat el paisatge tant en superfície com en subsol, o les relacions entre els éssers humans i l'aigua en aquesta illa. Els seus autors són Tomeu Bonet, Miquel Salamanca i Lluís Vallcaneres, i avui podem parlar amb dos d'ells, perquè atentos, ja sabeu que ens agrada molt ser clars com l'aigua.
Sí, així és, per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a l'aigua.
Són les 3 i 26 minuts.
Tèntol!
Abans tenim una pregunta per fer-vos. La pregunta del dia que està relacionada amb l'aigua diu així. Hi ha molt de refrans i expressions relacionades, com dos dèiem, amb l'aigua. Dèiem, per exemple, aigua cau, senyal de pluja, que es diu, humorísticament aquí, ens diu que plou. També dèiem, no trobaràs aigua dins la mà, qualcú que no és capaç de trobar una cosa que té just a la vista. Així mateix també en tenim una molt popular que ens agrada molt, que és fer ratxes dins aigua. I la pregunta d'avui és, sabeu què vol dir, figuradament, fer ratxes dins aigua? I Celesti, per respondre a la pregunta d'avui, com sempre tenim tres opcions.
Sí, i deies fer plans de futur, fer ratxes dins aigua, mm-hmm. Pot ser. Has esforçar-se sense èxit, també pot ser. O et ser molt caparrut.
I de fer ratxes dins... N'has fet mai de ratxes dins aigua?
Sí.
Crec que de tots hem fet ratxes dins aigua, qual que pic.
No sé si les he aconseguit fer, les ratxes dins aigua, però bé, sí, n'he fetes.
Aquesta és la pregunta d'avui, una expressió fantàstica que encara ara se fa servir molt. Per jugar en altres, com sempre, teniu dues opcions.
I deixi, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
Ara tornem.
Les espales i feis com qui no mos sent aigua vos demanant aigua.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I mitja, som en directe a IB3 Ràdio i avui, no sé si faran ratxes dins aigua, però al manco esclarirem què significa aquesta expressió. Se l'estic tenint 3 opcions.
Mira, si fer ratxes dins aigua vol dir fer plans de futur, vol dir esforçar-se sense èxit, o vol dir ser molt caparrut. Què creus?
Podria ser també ser caparrut, perquè un que fa ratxes dins aigua a vegades s'esmera per fer una cosa, però fa èxit. Per tant, aquesta seria la resposta correcta. Esforçar-se sense èxit, fer ratxes dins aigua, un intenta fer una cosa i posa tota la seva voluntat, però a vegades...
Però no hi ha manera.
Les coses no sempre surten. No sempre surten amb èxit, tampoc. A vegades sí surten, però no sempre tot allò bé que voldríem. Avui hem repassat aquesta... expressió, aquesta dita relacionada amb l'aigua, perquè, òbviament, és molt difícil fer ratxes dins aigua.
Sí.
Tu, si tu intentes...
Si ho aconsegueixes ja és un èxit.
O
seria un èxit.
Si ho heu provat qualque pic.
Va ser un èxit, no crec que ho sigui mai.
Exacte. Queda dit i d'au. Moltíssimes gràcies a tot per participar. Crec que avui l'han endevinada tothom. És a dir, 100% dels nostres oients han endevinat la resposta a la pregunta d'avui i ara hem de conèixer els nostres convidats. Sí, moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és l'aigua. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
Un qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Bueno, som en Tomeu Bonet i visca Sencelles.
Som en Lluís Valqueneres i visca Palma.
Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
És a prop de Sencelles?
Bueno, depèn del tràfic, en concret.
Sí. Lluís, tu, Palma, ho tens més a prop.
Sí, però estic més temps per arribar aquí que per anar a casa seva.
Som parents? Som casats?
Bueno, no som parents, però quasi estan casats, perquè mos coneixem fa d'haver 50 anys.
De fet, tenim discussions, sí que són com a de matrimoni. Sí,
sí. Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Jo estic feliçment jubilat. He fet feina com a professor a un institut durant bastant d'anys, però ara jubilat.
Sí, jo també vaig dedicar molt d'anys a l'educació i ara estic a les Consorci de la Serra Tramuntana.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Bueno, en aquests moments, res. I abans amb un guix me conformava.
La meva feina, una paciència de somera. Sí, però tinc molta.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
No me queix. Perdó, els dos bens sempre han bastat, per tant, no deman més.
Tampoc mos queixem.
Li dic de debò, passi per casa quan vulgui. Vostè pesca?
No, la veritat, les vegades que m'hi han convidat, m'he avorrit com un ostre.
Sí, sobretot quan no agafes res. Sí. I te remenes, i te remenes.
I viu sol?
Ten parella i ten dues nines que, bueno, que ja estan més que emancipades. Però, sí. No, visc en parella.
Sí, jo també visc en parella.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
En el meu cas, jo crec que qualsevol. M'aixec ja actiu a tope i me'n vaig a dormir igual. I dic, tot el dia me va bé.
No, jo és millor com em vaig a dins el llit. En el moment aquell que te colgues, això és genial.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Déu, que vagi bé!
Fins demà!
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
I les hem sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en Lluís Valqueneres i en Tomeu Bonet. Benvinguts, com estàu?
Molt bé, gràcies.
Ara m'agrada molt perquè justament TV3 Televisió ha sortit en Miquel Salamanca, que juntament amb altres dos és l'autor del llibre de l'aigua, aquest gran llibre que vareu fer tots tres, que és fantàstic, i que avui parlarem d'aigua. I ara també, com que fan el temps a TV3 Notícies, també parlen d'aigua. Ha plogut un poc.
Sí, no molt, però bueno, és bon temps per ploure, ara, sí. Per abril ben necessari.
Tomeu, encara que sigui aigua terrosa, perquè bueno, això darrerament...
Això, en el final és adob a la terra, també, no? Sí. Hem de mirar sempre el bo.
Sí. Estàs d'acord, Lluís?
Sí, sí, totalment. El que passa quan tens el cotxe a l'esquerra i que l'has acabat de treure...
Això ja,
sí.
Ja molesta un poc més.
Ho però... has tot la roba.
Exacte. Sí. Però per els embassaments, per tota l'agricultura, és bona l'aigua, encara sí, que sigui sí. De terra.
Sí, bueno, hi ha moments en què si plou terra roja, quan fa un poc més de calor, això provoca l'aparició de fongs. Per exemple, vinya, domatigueres, tot això. En aquests moments no és gent bo. Però jo crec que ara això encara està només brotant i no estan sembrats les domatigueres. En aquest moment perfecte. Anem recuperant terra que hem perdut en l'erosió. Sempre hem de mirar el bo.
I ara parlàvem d'un efecte. Quin efecte és aquest?
Uep, ara he vist el dibuix. Sí, s'ha fet... què? S'ha fet llacs? O s'ha fet...
Sí, s'ha fet llacs.
Bueno, en xerram en el llibre perquè és un dels efectes que pot provocar fortes pluges. El nom ve dels grans llacs de Nord-Amèrica, però bueno, se pot, el Mediterrani, la nostra passa part del manco occidental, en certa manera s'hi comporta. Uh-huh. A més que l'aigua que té un recorregut sobre aire que té un recorregut sobre aigua, se carrega fortament d'humitat, després se troba en algun tipus de relleu que fa pujar aquest aire, i això provoca tota una sèrie de canvis que acaben conduint la formació de nígols i pluja.
Pluja, que esperam molta pluja o no massa aquests dies. Vosaltres també esteu pendent dels temps?
Bueno, jo visc en el camp i faig un pot de pagès aficionat i, per tant, estic molt pendent dels temps. Però no, jo crec que ja s'ha acabat.
S'ha acabat.
Sí, crec que sí. Ja ara, aquest dia es tornarà a venir un pot de calor i, bueno, el que toca, ja estem a dins d'abril.
Primavera, sí. Té això, no?
Però, bueno, ojalà torni a fer ruixades ben fetes aquest mes encara.
Sí, esperem, creurem els dits. Sí.
Perquè tampoc en tenim tanta d'aigua.
No.
Tot i que enguany els embassaments van prou bé, no?
Sí, però jo que els embassaments tampoc són un reflex...
No són indicatiu.
No, són petits, realment. El consum d'aigua que hi ha a Mallorca, els embassaments és que són una proporció molt, molt petita. Visualment, sí. Visualment jo crec que tranquil·litza molt la gent, perquè surten imatges, o clar, tu passes per allà i veus quina aigada que tenim enguany. Tot depèn de la que xupen cap a palma.
Minva.
Perquè si xupen constantment, els embassaments tenen mal recuperar.
I en aquest llibre fantàstic de l'aigua no només analitzeu això, sinó també tota la part cultural, etnogràfica, que és moltíssima, i totes les construccions que s'han fet, perquè la intervenció humana està molt important per l'aigua, sobretot per aquí.
Sí, ho ha estat, perquè, a veure, aquí nosaltres no tenim aigua corrent en el sentit de riu, i per tant, l'aigua l'ha d'anar cercant normalment sota terra. Si brolla, mira, ja tens un oïda, però si no, l'ha d'anar cercant, on està sui, has de fer pous, has de fer mines, t'has d'enginyar per treure recurs que saps que està allà, però que si tot sol no sortirà, llevat de casos puntuals. I d'això a la serra n'hi ha molts exemples. Bé, l'esplà també, l'esplà també, sobretot les bandes de migjorn, allà són llum major a Campos, que són bandes tradicionalment seques, i això, allà tenien molta importància, es sabre allà on hi havia l'aigua. Perquè a tramuntana, vol dir que no, hi ha més punts d'aigua. A més, hi plou més. I que ara és pla, per començar, no hi plou tant i sortir, diguem, de forma natural, tampoc se dona molt sovint. Per tant, ja tenia molta d'importància el fet de trobar l'aigua allà baix. I, de fet, era una de les mines més llargues, que recordar.
Escanats, sí. Escanats.
La banda Llumajor.
Per exemple, entre el Gaida i Llumajor, de Son Reus, que ara no record, però no sé si passava 2 quilòmetres.
Sí.
Ara li pet de pens, perquè...
Clar, estem, és que llegíem la setmana passada en els diaris que l'aigua de cada vegada té més nitrats, o cada vegada, no ho sé, però que sí que té, conté nitrats. Pentura no de cada vegada més, però sí que en conté de nitrats. Ens hem de preocupar per això, la població.
Bé, aquest problema ja ve de bastant antic, perquè, com deia en Lluís abans, l'aigua la traï normalment de subsol. Clar, aquesta aigua ha arribat a subsol per infiltració, sobretot a la serra de Tramuntana i altres llocs, però també hi ha molta d'infiltració tot el que són les zones de conreu. Clar, el nitrogen és un adob fonamental per la terra, que s'ha estat utilitzant de fa molts anys, per tant, és normal que una part hi acabi. El problema és que, clar, si no plou el que toca, o se consumeix més aigua el que toca, tot això a lo millor se pot anar concentrant. És un problema que de concentració, i després els problemes de salut depenen també molt de la persona. Una persona, en principi, sana, això no li toca fer mal, però pot agreujar a lo millor altres problemes, o també experimentar canvis cap a nitrits, altres substàncies que ja serien més de tenir en compte.
Sí, perquè això ha estat una notícia que ha sortit ara fa poc i que ho vam treure. Dius, ho escoltes i dius, pareix que ha passat ara, no? Però quan diuen Tomeu, això ve d'enrere i se va sumant. I clar, dius, bueno, però si no diu res, pareix que no passa res. I sí que passa. Per tant, de tant en quant s'ha de fer qualque recordatori de dir, escolta, aquí tenim un problema i veurement com ho poden solucionar. Sí, és que se pot solucionar, que aquest cas és bastant complex. Però hem de dir que el tema és mentalitzar la gent de que l'aigua que tenim ara al subsol no tot és apte per al nostre consum. I per la nostra culpa, evidentment.
Sí, perquè si per exemple, els aqüífers, si els deixessin que s'arrentassin naturalment, és a dir, que tota l'aigua que plou corregués, perquè un aqüífer és una aigua viva que se mou. El problema és que no, el cicle dels aqüífers està molt, molt interromput per les nostres actuacions. Haurien de passar bastant d'anys sense que hi hagués gaire explotació perquè els aquífers es poguessin netejar.
I això, clar, això en de 9 milions i pico de turistes a la nostra comunitat és un poc complicat.
És complicat, sí, sobretot els mesos d'estiu, que clar, si gent és un motiu de preocupació, no debades, el govern va fer una conselleria de l'aigua per conscienciar d'això i fer feina en aquest sentit.
Bueno, sí, a una illa l'aigua és un tema clau. Però com que avui en dia hi ha solucions que surten del procés natural, del cicle natural, com per exemple desalinitzar aigua de la mar, clar, jo crec que molts pensant que ho controlant tot i que poden passar per damunt tots els problemes, perquè si sense desalinització tota l'aigua que tenim aquí ve de lo que plou, o lo que ha plogut abans. Ara hem introduït una font nova d'aigua, que també té els seus problemes associats, de consum d'energia, de contaminació, de residus, etc. I clar, jo crec que no aprenem que l'aigua té un valor molt més alt del que li està
donant. I molt més important, sí. Clar, també la relació amb l'aigua canvia molt, perquè record que de nina teníem un pou, una cisterna, sabíem perfectament quina diferència hi havia entre un pou i una cisterna. Hi havia psiquis, hi havia... I ara... pitges un botó i tenim aigua i és com a parar de màgia, no? Vull dir que també és important fer com aquesta feina de divulgació, de conscienciació d'allò complicat, de girar sa canal quan ja ha plogut un poc perquè entri aigua bona, coses que són molt, molt senzilles però que de cada vegada haurem de tornar en allò antic.
Sí, recordava aquell anunci que sortia un aeroport i hi havia maletes que sortien,
sí,
i hi havia aigua. Sí. Diu, saps aigua que plou, que té?
Va ser molt
important. Aquell, allò era molt representatiu, sí, perquè és així. És així, i clar, una persona que també d'un país, que és de Noruega, de Suècia, que era el que se sobres aigua, venen aquí i clar, no tenen cultura de consum, d'estalvi. I clar, així molt va, i aquesta gent molt bé justament quan menys plou. Quan s'estressa i diria que és més important. Bueno, clima mediterrani.
Sí, és això, que com que no tenen cultura de malbaratar l'aigua...
Malbaratament,
s'ha
de salviar.
Sí, és complicat, és difícil fer pedagogia, de més per gent tan diversa, perquè com que
bueno, jo crec que molts visitants, no dos, perquè sabem que hi ha una zona de turisme de coeficient intel·lectual per hidrosuau no massa elevat, però jo crec que molts de visitants sí que tenen predisposició a actuar bé respecte de l'aigua, però clar, no ho saben. Llavors sí, aquestes campanyes que són molt, molt importants.
Has de dir.
Molt, perquè la majoria jo crec que sí que farien cas. Però clar, s'ho han de trobar dins la sopa, quasi.
Clar.
Si no, no.
Sí, i aquest llibre que teniu el recomanem, és per perdurar, perquè és un llibre, com a dir, d'història, de la història de l'aigua a Mallorca concretament, no?
Bueno, sí, intenta ser un poc en la filosofia del llibre de Saneu, intentar abarcar l'aigua en el seu conjunt, encara que l'aigua és inabarcable. Nosaltres ja sabíem quan varen començar que seria impossible tocar tot els espectres de l'aigua.
Perquè sabeu tots els aquífers que és impossible, no?
Bueno, els aquífers estan molt estudiats. Sí, 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 no. No, però és a nivell més enogràfic, diríem, perquè, com deien en Lluís, per Pla, ve per tot, per Petra, per Manacor, per tot hi ha molins d'aigua, molins que funcionaven amb la força de l'aigua. Dius, però si allà no hi ha muntanya, quasi... És a dir que,
i com se feia?
No, aprofitaven fonts, també plovia un poc més i com que no hi havia sobre l'explotació, l'aigua corria més temps, o aprofitaven l'escorrentia dels torrents i desviaven l'aigua cap a la fletxos. És que grates un poc i per tot trobes construccions relacionades amb l'aigua. Per tant, és un tema que jo crec que podríem dedicar dues vides i no acabaríem.
Sí, sí, no, és molt difícil. Sí, perquè això és la cultura de l'aigua, quan que aquí està molt arrelada, ja dic, no només a muntanya, això també sobretot pas pla, dir, una possessió, unes cases que no tinguessin solventat aquest problema no subsistien.
No.
Fos grossa o fos petita, qualque cosa ara de fer. I clar, llavors la aigua tenia molt de valor. En so temps, això s'ha anat perdent, perquè tu vas a casa teva i obres el grifo i surt aigua sempre. I te creus que això és un recurs que sempre serà així, no? I això no sempre és així. Quan venen els problemes, quan venen salinitzacions i coses d'aquestes, que de tant en quant qualque població seu diu, és que no ho sap, llavors se destapa els pastís. No? Després et dones compte del problema que tens, perquè el problema és ara mateix.
I vosaltres, curiositat, teniu aquestes màquines que depuren l'aigua, que la descalcifiquen...
Bueno, nosaltres tenim una cisterna molt grossa.
Una cisterna.
I tota l'aigua de consum de cuina ve de la cisterna.
Clar, perquè tu vius a fora vila. Sí. Tomeu i ho pots fer així,
sí,
no?
Sí, ho puc fer així, però bueno, jo record quan era el lot a Palma, o moltes barriades també hi havia cisternes.
Mm. Sí, sí, hi havia.
Dir, cisternes comunitàries d'aquella escala.
A pisos.
I tu sí, t'encarregues de, administrar la teva cisterna.
Clar, clar, el que deies tu abans, has de, has de deixar que la teulada se faci neta. Ara, per exemple, aquest dia, mon pare, que encara viu, el primer que va mandar en el fill va ser, vinga, molt de llevar la canal de la cisterna, perquè ha de fer terra roja. I quan està neta, pues, pot derivar tot aquell aigua cap a la cisterna i llavors la vas utilitzant també en seny, naturalment.
Clar, en seny i també, de tant en tant, s'ha d'analitzar perquè no tingui... No, sol
si
està bé.
Sí, si la cisterna és gran. Bé, nosaltres anant d'excursió per la muntanya, ha entrat aigua i potser hi havia una rata surant.
Sí, sí, sí.
I bevíem igual. No, i encara som vius tots dos. Un ecosistema gros s'adapura tot sol.
Clar.
Una cisterna molt petita, un depòsit molt petit, seria molt delicat.
Ja t'entenc.
Però un gros, no hi ha cap problema ni un.
Tu, Tomeu, com ho fas?
Bueno, no, que nostre ja són llonguet absolut. A dir, que nostre ni cisterna, ni pou, ni res. Que nostre tinc el grifó. I bueno, hem intentat de posar descalcificadors perquè crec que val molt la pena. El que passa és que no sé si a poquetes passen sols llanterners que anem de trobar-ne un que mos ho instal·li. No? El manco a un preu raonable, un preu humà. No? I està amb això, però sí, n'he tingut altres cases on he estat i realment és una cosa que val la pena en tots els aspectes, és un estalvi en el fons, és un estalvi total de sabó, de tot.
També gasta més aigua.
Bueno, no necessàriament.
No necessàriament.
Això. Això depèn. Però en què dir, si has de tirar dues pastilles de sabó, perquè en sa casa no arriba a fer sabonera, en tires una, o tu mateix quan te dutxes no emplees la mateixa quantitat de xampú, no, perquè no tens pel. Però gel, i coses d'aquest, però mira, pues, tot això t'estories.
Sí, sa pell no s'asseca tant.
No, i se nota, se nota quan t'ho toques.
Sí, és que veus també.
Sí.
Sí, sí, no, és tot un tema que són coses molt, molt diverses, perquè podem parlar, com dèiem, de coses més etnogràfiques,
sí.
Fins a temes més personals.
Bueno, en xerrant és netatge en el llibre, també.
Sí.
Dels rentadors públics, sobretot, de fer bugada.
Clar,
fer
això.
Fer bugada en cendra i aigua bullint.
Sí.
Hem intentat tocar un poquet de tot.
Un pot de tot, sí. I sobretot això, la cultura de l'aigua, que és molt diversa i molt àmplia.
Sí.
I molt profitosa aquí a Mallorca, que és allà on s'han basat en aquest llibre de l'aigua. En Tomeu i en Lluís, amb ells avui parlam i jugam en l'aigua.
Hi havia el pou, que solia ser pous empedrat, ja ho tenc entubat, ja ho visc a fora vila. Després tenc la cisterna, que és aigua de boure, que hi tenc no massa grossa, i tenc un filtre parat al mig de marès perquè me filtria d'una part a l'altra l'aigua. I després s'ajup. S'ajup és l'aigua que no em plei per boure, però s'ajup normalment era l'aigua que s'aplegava des camí o s'aplegava d'altres parts i era per donar als animals.
A Inca hi ha un pou, no?, que és preciós, anomenat el pou de la Font Vea, que recollia aigua de 7 venes diferents.
No, a la Mala no hi ha pous, és que no n'hi ha cap. No, pràcticament no n'hi ha ni un.
És a dir, subsol de Formentera no té embassaments d'aigua.
L'aigua era un element que tots duim present, que era super escàs, i anàvem molt en seny.
A la Mala recuïn cisternes. Fes una plaça, una mica de plaça, i els refereixes i vas recuïn l'aigua de pluja.
També teníem, per beure, perquè fos més fresca, una, el que és una gerra posada dins els bancs darrer, s'apuava de la cisterna a balde,
treure
l'aigua.
Treure l'aigua dins
el
pou o dins la cisterna.
I aquest balde havia de durar.
Jo vivia al camp i l'aigua se que pluïa.
I la gent comprava unes pastilles que deia letines, perquè allò matava els cabots que havia dins la cisterna.
És que podia veure letina, no tothom.
No tothom podia passar.
En el lloc sí que n'hi ha encara de cisternes i d'això, però s'han fet molt malbé les cisternes.
Fonts n'hi ha moltes, és a dir, cada zona més o menys té qualque font.
Per exemple, a la plaça del Truix hi havia una font i he anat jo en garrafa a pouar aigua d'allà, però era bona abans l'aigua quan jo era petita, ara és salada, no...
Jo me'n recordo que anava a escola en el convent i hi havia un pou en el centre i sempre m'ho deia, no vull atracar que sortirà una Maria Enganxa.
No guaitis, que sortirà una Maria Enganxa i t'endurà.
Més que res a dir, és que plovia que sentia que el renou de l'aigua que caia dins la cisterna i quan anaves a goitar te deien, no alerta que una Maria Enganxa, si t'estira t'adurà per avall.
Pànic absolut, o sigui, no varen fer un trauma amb una Maria Enganxa perquè a casa nostra no només estava en la cisterna, també estava en la foganya. O sigui, una Maria Enganxa, m'agradaria veure-li la cara a una Maria Enganxa, ara que som gran, men, què tal?
Vento.
Pensar i contestar, tot és començar.
És curiós, eh, que ja han sentit a totes les illes l'importància de l'aigua, perquè totes aquestes coses, i també patrimoni immaterial, com la Maria Enganxa, que també se deriva de l'aigua, i se posa a les cisternes i en els pous. Molt bé, ara en aquesta prova tindreu 30 segons, Lluís i Tomeu, per enumerar paraules relacionades amb l'aigua. Començarem amb el Lluís. Lluís, començarem
amb
tu.
Vinga, sí, Lluís.
Serrere vaig suspendre.
No. Bé, provaràs, segur. Tens 30 segons per enumerar noms d'intervencions humanes per vestir d'aigua.
Per vestir d'aigua, vull dir fonts.
Lo que sigui.
Sí, vinga.
Sí,
temps.
Font, bé, font de mina, pou, cisterna, aujub, safreig, siqui, per on posar... passa, ara faré trampa, bassol... Em poden posar també aqueducte. I mira, i ja que em podem saigo, el molí d'aigua.
Un molí d'aigua.
Molt bé.
Beníssim. Ara mos hauràs d'explicar que és un bassal i per què has fet trampa.
Home, ja havia dit bassa.
És una manera...
Clar,
més petit.
Clar, més el mateix. Bassa, bassal, bassiot, tot està relacionat amb el mateix.
Sí. Però també eren construccions humanes.
N'hi havia que sí, n'hi havia que no. N'hi havia que s'aprofitava per mateix relleu del terreny, que ja n'hi havia roc i tal, però n'hi havia que hi havia una petita intervenció per fer la miqueta de costa per pegar l'aigua i feien la miqueta de paratata, perquè era normalment dedicat a bestiar.
I això a la Serra Tramuntana, tu,
sí,
que
sí,
ho
sí,
coneixes
sí.
Bé.
Una bassa per animals.
Sí, sí. N'hi ha moltes, moltes de bases.
N'hi ha moltes. Mm.
Inclús n'hi ha qualcuna que són cobertes, que són més treballades.
Mm-hmm. I encara ara.
Encara ara. El que passa és que darrere ja no s'empleen, perquè des de bon que estan ja... Si tenia una mica de referit de dins per evitar que l'aigua filtrat està cruet i no filtra, i no s'ha recuperat, senyal de que ja no interessa. Només a qualque banda que hi ha caça, a vegades a qualque banda posa una mica de plàstic perquè replegui un pot l'aigua i vagin allà els animals a beure, perquè sap, però en general estan totes abandonades. Passes.
Doncs també està bé reflexionar en aquest sentit. Mos toca en Tomeu, amén, Tomeu, que te tocarà a tu.
Vinga, Tomeu, 30 segons per dir noms de torrents de ses illes.
Au.
Bueno, el mateix torrent el puc dir un poc de vegades perquè té noms diferents.
Vinga.
Per exemple, quan començava, que és torrent de Solleric, llavors se converteix el torrent de l'Arós, torrent de Vinyalis, torrent de Sencelles, el torrent de Rafal Garcés... Llavors acaben el torrent de Muro, el torrent de Pina, el torrent d'Humedrà, el torrent de Sant Jordi, el torrent de Trenelles, la Riera, el torrent d'Espoldes, el torrent de Bunyola...
Ja està.
Bé.
N'hi ha molts. N'hi ha molts.
Sempre trobo més bona nota.
Lluís, sempre trobes que en Tomeu... Bé, era bueno, més sí. Fàcil d'en Tomeu per tu
avui. Sempre m'ho toqui
Això no ho veurà, eh? Sempre en parlar.
Andant de torrents, però bé, és veritat que encara n'hi ha. I...
Uf, n'hi ha molts. No, ara intentava fer el mapa mental de tota la perifèria de Silla, perquè també jo vaig fer el mapa de torrent del llibre.
Ah, veus, el vas fer tu? I no, mira. I ara veiem que duen aigua ara mateix els torrents.
Sí, allà on ja la terra està bastant amarada, clar, basta més pocs litres perquè tornin a córrer.
Perquè ja dugui.
Però bueno, perquè nostre no.
No?
Poca cosa. Crec que el torrent de Solleric, que és el que passa més a prop d'allà on vist jo, ha corregut un parell d'hores un dematí. I passava que va sortir a les notícies que s'havia desbordat. I duia un pan d'aigua.
Ah, vaja.
Però clar, com que no cor mai...
Clar, aquest dia va córrer sí, sí. I ja va ser com extraordinari, no?
Sí.
Molt bé. Va, dit això, treu una altra prova.
Guanya qui la sap més llarga.
Lluís, començant per tu, ara tenim unes preguntes per fer-vos. Hi ha moltes expressions relacionades amb l'aigua, havent dit. Per exemple, també se diu treure l'aigua clara d'una cosa, quan vols aclarir què ha passat. Però també n'hi ha una que diu que l'aigua sempre cau allà on és més baix. Ara en xerràvem, mira. Saps, però, perquè sempre aquesta frase, l'aigua sempre cau allà on és més baix.
Lluís, sempre per significar que s'ocupa de molts se sol carregar en el més pobre o per dir que les coses són com són i sempre se repeteixen.
Les coses són com són.
Sí?
Sí. I tant mateix que barallar l'aigua.
I la correcta. Sí, sí, no, no passa res. Està beníssim, i doncs sí, l'aigua sempre cau allà on fa més baix, o allà on és més baix, l'heu sentit de dir, aquesta?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Però moltes coses que facis aniràs per allà mateix.
Sí. Molt bé, segona pregunta. Hi ha moltes creences populars referents a l'aigua. Per exemple, l'aigua beneïda en el poble si li atribueix virtuts medicinals. No sé si ho havíeu sentit mai, no, això. Ara que hem acabat Setmana Santa a Mallorca, sap que mos protegeix de rentar mos la cara amb aigua beneïda de dissabte de Pasco? Això és una creença popular.
De que mos surtin pigues o de tenir bosses en els ulls?
Ho havia sentit mai. Jo, no, li toquen a Lluís també.
A mi també.
Bé, però vos podeu ajudar.
Això és una trampa. Jo crec que les espigues.
Correctíssim, molt bé. Doncs sí, l'aigua de beneïda del dissabte de Pasco va bé per no tenir pigues. Tomeu, mem, entre el mes de juny de 1995 i el novembre de 1997 se va fer una operació de trasllat d'aigua de la península Mallorca amb vaixells que va suposar trasllat de milions de metres cúbics d'aigua del riu Ebre cap aquí amb un cost de 27 milions d'euros. Se pregunta, saps quin nom va rebre aquella operació?
Bueno, si puc dir un castellanisme, l'operació Barco. Mm-hmm. No.
Així.
Va ser excepcional haver de dur aigua?
Bueno, jo crec que el que va ser excepcional és l'idea. No, no de massa llums, per dir-ho també suau.
És a dir, no recomanau aquesta... S'hauria de ser un cas molt, molt, molt extrem.
Molt extrem i amb una sèrie de mesures prèvies, però molt, molt ample.
Tornàvem a xerrar, darrerament, aquest darrer temps.
Sí, man, no som els únics que
aquesta van fer. Aquesta idea sobrevolava.
A Catalunya, crec recordar que també hi va haver un petit travessament també en vaixell de l'Ebre cap a la part més, més nord, però més de la costa... No? De Barcelona, això, però jo crec que abans s'han de fer moltes mesures d'aprendre a menjar l'aigua, evitar pèrdues, que les canades tenen moltes pèrdues, és a dir, hi ha mil coses a fer abans que recorren aquesta mesura tan extrema, però tan populista també,
no tenim més temps, me sap molt de greu, l'aigua mos duria molt en fora. Moltíssima gràcies, Lluís, Tomeu, ha estat un plaer, com sempre, i recomanem el llibre de l'aigua, si voleu conèixer tota aquesta cultura, allà l'heu plasmada ben bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Tornem...